El tram de l'AP7 entre Maçanet de la Selva i el Vendrell, d'uns 150 quilòmetres, tindrà velocitat variable. Ho ha anunciat aquest migdia la consellera d'Interior, Núria Parlon, com a mesura per reduir la sinistralitat en aquesta via. El control de la velocitat i d'altres mesures es farà a través d'intel·ligència artificial.
S'està treballant un projecte que és sistema predictiu, és a dir, poder predir a través d'intel·ligència artificial la sinistralitat i, per tant, tenir la possibilitat d'anticipar-nos als possibles accidents que es puguin donar en la via.
Parlon assegura que es faran obres en carrils complementaris i d'incorporació i més controls i radars. També s'ha mostrat partidària de més presència de Mossos als controls de les carreteres. Tot plegat després que hi vam tenir una altra jornada de caos a l'autopista AP7. Dos accidents amb camions implicats van deixar aquesta autopista amb carrils tallats durant hores i cues de més de 10 quilòmetres en els dos sentits, molt a prop de Vilafranca del Penedès. A l'AP7 hi ha hagut 4 accidents de camions en només 2 dies. Per això, a aquesta hora, Catalunya Informació, volem preguntar-nos per l'estat de les infraestructures viàries amb l'increment del trànsit i la desaparició dels peatges. A aquesta hora podem saludar a Sergi Saurí, que és professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, director del Centre d'Innovació del Transport del CIMNE, que és el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria. Senyor Saurí, gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Gràcies a vostès.
D'entrada, què li sembla aquesta mesura que ha anunciat aquest migdia la consellera Parlon? La velocitat variable és una solució encertada?
En principi, quan tenim molts accidents, i també s'hauria d'entendre amb els vehicles pesants, molts cops les probabilitats d'accidents o les freqüències que ocorreixen venen molt donades per les diverses variabilitats de velocitats que hi ha entre els vehicles que circulen, no? En aquest sentit, quan tenim una presència molt massiva de vehicles pesants, això encara s'accentua molt més. Llavors, una de les mesures que pot suposar la velocitat variable és que el controlar els límits de velocitat i anar-los baixant, aquesta variabilitat pot baixar. Per tant, pot ajudar o no? Pot ajudar. S'ha de fer bé, però en principi podria ajudar en el benentès que ajuda a reduir les variabilitats de velocitats entre els vehicles al baixar els límits de velocitat.
Perquè com s'explica que a l'AP7 hi hagi tants accidents amb vehicles pesants, amb camions implicats?
Jo crec que hi ha dues xifres o dues dades que ens pot il·lustrar. És a dir, des d'abans dels peatges 2020 fins que agafem dades del 23, el número de IMD, que li diem a la intensitat mitja diària, és a dir, el número de vehicles mitjans que van cada dia, en pesants han passat a multiplicar-se per 6,5 i en vehicles per 8. És a dir, s'ha multiplicat massivament, no? Com podem veure, han crescut moltíssim i més per damunt de l'economia, no? De fet, sempre sol ser habitual que la mobilitat creixi per damunt de l'economia. Jo és l'únic que em comentava abans, no? Responent a la pregunta anterior. Al final, molts accidents venen per aquestes... Quan tenim vehicles amb velocitats molt diferents, és quan hi ha més probabilitats que hagin accidents. En aquest context, no? Dintre la convivència entre tants de camions i vehicles, pot explicar, doncs, que hagin tants accidents.
En aquestes últimes hores, des d'ahir, s'ha parlat molt o s'ha recordat molt l'eliminació dels peatges. Això passa perquè aquesta mesura, aquesta eliminació de peatges, no ha vingut acompanyada també de millores al transport públic?
Clar, això dels peatges, m'agradaria respondre un contundent sí, però al final jo crec que s'ha de mirar de diverses maneres. És a dir, si s'hagués millorat el transport públic, es podrien reduir els vehicles privats? Sí, no? Sí, en efecte. Seria la solució a tots? Segurament no. És a dir, també hem de pensar en la mobilitat de mercaderies. No? Llavors, aquí hi ha dues mesures, jo crec que hi ha com tres bateries de mesures. Unes mesures que serien de la infraestructura viària actual, unes mesures que serien de promoció del vehicle del transport públic, que reduiria part dels vehicles privats, i una altra tercera seria aquella assignatura que tenim pendent des de fa tants anys, que és el traspàs modal del camió al ferrocarril. Cada cop més, clar, com dèiem, no? S'ha multiplicat per 6 el número de camions. Quan creix l'economia, el número de camions i de mobilitat creix més que proporcionalment. Pensant a llarg termini, sí que serà important adoptar mesures que suposen, com a mínim, en aquest tram, un trasbàs més contundent de camions al ferrocarril.
Aquestes són les solucions que proposa Sergi Saurín. Aquestes últimes hores també hem sentit, per exemple, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès reclamant un quart carril a l'AP7, o també s'ha posat sobre la taula que els camions tornin a circular per carreteres nacionals on ara ho tenen prohibit. Serien mesures encertades o no s'acabaria de resoldre el problema?
Jo la idea que passin per tornar per carreteres nacionals no crec que sigui una bona idea, no? No seria una idea desitjable, potser en algun moment puntual, però no és desitjable. Al final, per què? Les carreteres nacionals no són vies de calçada separada com són les autopistes, per tant, podem tenir més accidentabilitat, els camions van més lents, generen més emissions. De fet, el més aconsellable és que davant el rep, davant de la disjuntiva entre anar per una carretera nacional o una autopista, és més desitjable que vagin per les autopistes, no? En aquest sentit. Per tant, aquesta mesura només en un context molt concret de molt trànsit, d'algunes franges horàries, però no com una solució que jo diria com perdurable amb el temps. I després, quan parlàvem del quart carril, és possible que haguem d'anar aquí. És a dir, com deia abans, hi ha com tres paquets de mesures. La que són les infraestructurals viàries, les de que serien transport públic i les ferroviàries. I des d'aquest primer paquet de viàries és possible que haguem de pensar en una ampliació d'alguns carrils de la capacitat en algun moment. No seria la solució desitjable, en el benentès que ara no tenim unes polítiques que van més en foment d'altres mitjans de transports, però segurament no hi haurà una altra alternativa. Sobretot si pensem que aquest problema s'anirà perllongant i incrementant amb el temps. I on aquí també podríem afegir, la B40 en el seu dia també podria suposar una certa reducció també de camions, perquè alguns camions podrien no desviar-se i evitar continuar per l'AP7.
I no sé si, per acabar ja, si això té a veure l'edat dels vehicles que circulen. Tenim un parc automobilístic massa envellit i això també fa que propici accidents?
Tot ajuda, tot ajuda. Quan es miren estadístiques, el fet que sigui... Jo crec que en aquest cas que estem parlant de la PSET té una problemàtica que va una mica a part. És a dir, jo crec que els temes dels camions és el que ho explica fonamentalment. És a dir, la densitat de trànsit tenim tan gran. Però sí que és veritat que quan nosaltres mirem, en general, estadístiques d'accidentalitat a nivell de país i comparem entre països, el parc automobilístic vell ajuda a que això sigui. És com tot. A vegades, quan parlem d'accidents, hi ha molts factors que influeixen. És un tema multifactorial. No només és un tema, i un d'ells, sens dubte, estaria el tema de l'antiguitat del parc automobilístic.
És Sergi Saurí, professor de l'UPC, director del Centre d'Innovació del Transport del CIMNE, el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria. Volíem parlar amb ell de l'estat de l'AP7 després d'aquests accidents amb camions implicats que hi ha hagut totes aquestes últimes hores. Senyor Saurí, gràcies per acompanyar-nos a Catalunya Informació i bona tarda.
No, gràcies a vostès, bona tarda.